Catalunya Valley, amb Jordi Pi.
Fa poc es van fer les primeres demostracions de la tecnologia CV2X que han posat en marxa fabricants de vehicles, companyies telefòniques i empreses de desenvolupament de tecnologia, l'anomenada Associació per l'Automoció 5G. Aquesta tecnologia connecta els vehicles amb els senyals de trànsit i altres infraestructures i els alerta també d'imprevistos a la carretera. És un pas més, doncs, cap a la conducció autònoma sense riscos. Sembla que el 2020 aquesta tecnologia ens podria començar a comercialitzar, però mentre no arriba els conductors haurien de continuar usant la millor tecnologia que tenen al seu abast. Quina és? La prudència. Catalunya Valley, avui amb Jordi Pi, què tal, com estem?
Hola, hola, hola. Avui parlarem d'economia, que no de cèntims, o sigui, cultura empresarial. I per això hem convidat el Lluís Juncà, director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació de la Generalitat de Catalunya.
Què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, Lluís? A veure, Lluís, si parlem d'economia, la primera pregunta que tothom es fa és anem bé o anem malament, podríem dir?
Bé, si vols un titular, el titular és que anem bé. El que passa que això és com qui va al metge i li mira les constants vitals i li diu que les constants estan bé, però normalment no surts mai del metge sense un diagnòstic o sense uns deures a fer, no? Pel que fa a l'economia, les nostres constants vitals van bé. O sigui, l'atur en 4 anys ha baixat gairebé del 25% al 13%, o el PIB està creixent més que la mitjana europea, més que la mitjana espanyola, i per tant podem dir que tenim un ritme de creixement de la riquesa del país que és positiu. Per tant, amb aquestes dues dades macroeconòmiques, el titular és evident, anem bé. Ara, hi ha deures per fer. I els deures per fer són els que qualsevol país desenvolupat occidental que vulgui tenir una economia sostenible a llarg termini hauria de fer, que són procurar que les empreses que creen valor afegit, que competeixen al món, que donen riquesa, tinguin un entorn favorable per fer-ho, i sobretot que aquells que desgraciadament no es veuen beneficiats d'aquest creixement econòmic no es quedin enrere. Per tant, que tinguem bones polítiques socials, de formació i educatives, perquè aquesta riquesa que creem entre tots reparteixin en el bé de tothom.
De fet, Lluís, no paren d'arribar notícies, sobretot del sector tecnològic, no? De grans gegants que s'instal·len a Catalunya, start-ups que se'ns disparen. Aquesta és una línia clara de futur i sobretot, què hi troben a Catalunya? Per què trien Catalunya?
Jo espero, com tothom, que sigui una línia claríssima de futur. Crec que tenim molts components perquè sigui així. Som una economia que des de fa molts segles és diversificada, és emprenedora, té ganes d'innovar, i això és un ADN que els catalans tenim. I gràcies a... anava a dir gràcies a Déu, no sé, el que està clar és que estem en una situació geogràfica privilegiada, en un clima privilegiat, i això ajuda i molt. Però per sota el que hi ha claríssimament és un capital humà en forma de molt talent, de molt esforç, de molta gent que està ben formada, i això és el que busca la gent que ve a invertir a Catalunya. És un entorn agradable on pot trobar persones qualificades que poden ajudar els seus negocis a prosperar.
A banda del sector tecnològic, com podríem definir des de Promoció Econòmica, el perfil empresarial de Catalunya del segle XXI, quin tipus d'empreses el formen i quins haurien de formar-lo, si parlem en aquest cas més d'economia?
Bé, com deia abans, Catalunya ja té aquest tarannà divers. Nosaltres sempre hem tingut una economia molt diversificada. No hem estat mai un país que centréssim l'economia en un tipus concret d'indústria ni en un tipus concret de bé. Per exemple, mai hem tingut un fons, una energia molt clara, i per tant al voltant d'allò destinar tots els esforços econòmics, i per tant sempre hem estat diversos. El que passa que en el segle XXI em sembla que tenim un avantatge, que és que al segle XXI les empreses que van bé són aquelles que es giren al voltant de la informació, de la gestió de la informació, i això requereix formació. I Catalunya som un país on tenim bones institucions, bones universitats, on la gent aprèn i es forma, i aquest capital humà és el que fa que les nostres empreses puguin desenvolupar-se. De fet, tenim un dèficit de capital humà, no tant perquè no en formem, sinó perquè moltes empreses en necessiten encara més per créixer, i per tant els nostres esforços han d'anar aquí, en formar més i millor la gent.
Un capital humà que potser històricament ha estat algú poc ambiciós, no? Una cosa, no? El botigaret aquell conservador de no córrer riscos, crec que això hauria de deixar de ser així, no, Lluís? De fet, cooperar, sortir fora, aquest és el deure que té l'empresari català?
Sí. Hem de vigilar en no ofendre ningú. És a dir, nosaltres, o jo personalment, el valoro molt l'esforç del botiguer, ben entès, no? O sigui, la persona sí, que tenaçment obre cada dia la botiga i, malgrat tot el que ha d'aguantar, col·labora i fa tot el que pot perquè aquell negoci subsisteixi. Ara, és veritat que en el segle XXI se'ns ha canviat el terreny de joc. Ara, el món en què les nostres empreses operen ja no és ni Catalunya, ni Espanya, ni Europa. El mercat és el món. I això vol dir que les oportunitats venen molt més grans que abans, però els reptes també i les amenaces també. I, per tant, hem de fer que les nostres empreses tinguin aquesta visió espaial del món, diguem-ne. Nosaltres hem de poder ser més competitius al món i això ens dona més oportunitats de créixer, però hem de saber que també les amenaces poden ser més grans i, per tant, la idea només de botiguer potser no serem prou competitius.
Clar, tenim moltes pimes en aquest país, som un país de pimes, què podem fer perquè vinguin més multinacionals amb facturacions gegants i amb més llocs de treball, què hem de fer?
Bueno, seguint la línia que estem seguint, o sigui, tan sols en l'últim mes aquí ha vingut o han reforçat la seva presència gent des de Facebook, Amazon, Allianz, de tot. O sigui, hi ha una llista interminable d'empreses que estan vinguent i seguiran venint. I el que hem de fer no és tant contraposar potser les pimes nostres amb les multinacionals que venen, sinó aconseguir que moltes de les nostres empreses ja existents creixin i esdevinguin multinacionals també des del nostre país, no? I per tant, que hi hagi un equilibri més clar entre petites, mitjanes empreses, grans empreses i multinacionals. Hem de tenir una mica de tot assemblant-se dels països als quals ens volem assemblar. Per exemple, sempre parlem de que ens agrada l'entorn de Dinamarca, Suècia, etc. No? Doncs això és cap on hem de tendir. I una dada clara, per exemple, a Catalunya gairebé només el 12% de les empreses facturen més de 10 milions d'euros. En canvi, a Dinamarca o a Suècia, aquest percentatge és gairebé del 50%. Yeah. Això és un teixit econòmic més equilibrat, on hi ha una diversitat d'empreses que poden ser en el seu conjunt més competitives.
Lluís, una i curta. Una clau de govern per ajudar a modernitzar i a fer créixer les empreses catalanes. Una.
Una resposta.
Una. Curta. Una clau.
Hem d'anar acabant.
Una clau, la cultura. Sí, hem de canviar i hem de millorar la cultura que teníem empresarial per fer-la més global, més dinàmica i més ambiciosa.
Molt bé, ens han quedat més temes pendents. Per parlar d'economia no ens l'acabaríem. Volíem també parlar de temes econòmics que va dir en aquest programa Santiago Niño Becerra. Farem un altre dia, per tant, a Lluís Juncà, secretari general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació de la Generalitat, si li sembla, doncs el convidarem a una altra ocasió i gràcies avui per fer un balanç final de temporada de la situació de les pimes i de les empreses a Catalunya. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per convidar-me.